Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El govern català ha aprovat el Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat, una eina que aborda des del punt de vista legislatiu, pressupostari, de polítiques públiques, tots els reptes que tenen els ciutadans amb discapacitat. El pacte té com a finalitat l'establiment de les línies estratègiques d'actuació en els anys vinents que permetin l'atenció transversal i integral a les persones amb discapacitat, d'acord amb els principis de la Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat. L'acord també inclou la creació de la taula del Pacte Nacional, un òrgan col·legiat que permet la participació dels col·lectius i organitzacions implicades, així com la coordinació entre els departaments. Aquest acord és fruit del compromís que van adquirir el president de la Generalitat i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies en el marc de les reunions del Consell de la Discapacitat de Catalunya, que agrupa les entitats representatives de l'àmbit de les persones amb discapacitat. La Diputació de Lleida tanca el mandat en un ple marcat pels comiats i l'absència de Joan Reñé. Esquerra i Junts per Catalunya continuen les negociacions per tancar un acord de govern per la nova legislatura. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Aquesta ha estat la darrera sessió plenària amb Rosa Maria Perelló al capdavant de la Diputació lleidatana, tot i que seguirà la institució com a diputada de Junts per Catalunya.
No puc obviar que aquesta legislatura ha estat diferent a les anteriors, amb un canvi de presidència en aquesta casa el passat mes d'octubre. Però aquest fet, totalment inesperat, va permetre que per primera vegada en tota la història de la Diputació una dona accedís a la representació més alta de la casa. He tingut l'honor de presidir aquesta institució durant quasi 10 mesos, un fet que m'ha permès veure i viure la Diputació des d'una altra perspectiva.
Aquest divendres tindrà lloc el ple de Constitució de la Diputació de Lleida, on s'espera que el republicà Joan Talarn sigui investit com a nou president de l'ENS.
Blanes es prepara per acollir la 49a edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, que es farà del 23 al 27 de juliol. La pirotècnia Fernández de Murcia, tricampiona del certamen, obrirà la primera nit. Enguany hi haurà tres companyies més estatals, dues valencianes i una aragonesa i una d'italiana. La companyia romanesa seleccionada inicialment no podrà participar i s'ha substituït per una de valenciana. Durant la presentació d'aquest dimarts s'ha destacat que servirà com a preàmbul de l'edició especial de l'any vinent, coincidint amb el 50è aniversari de la competició. Es calcula que durant els 5 dies de focs, prop de 500.000 de persones passaran per aquesta població de la selva. Passat dilluns, l'alcalde de la ciutat turca es reunirà amb Pau Ricomà pel projecte de Smart Cities, un acord que ja es va produir amb l'anterior govern municipal i que es va dur a terme el passat mes de març a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Una delegació de la ciutat turca de Sanakale visita Tarragona amb motiu de l'acord d'intercanvi de les properes Smart Cities. El projecte anomenat Partnership for the Future of Smart Cities vol donar a conèixer les propostes d'experiències de governança i els projectes conjunts entre les dues ciutats patrimoni de la humanitat. Aquest projecte forma part de la convocatòria Town Twinning Actions dins del règim de subvencions de la Unió Europea i compta amb un pressupost de 100.000 euros. El passat mes de març, la ciutat turca ja va rebre la delegació tarragonina, on es van produir les primeres converses per parlar del Tarragona Open Data Lab, la regulació de zones d'aparcament o el camí cap a la gratuïtat del bus, entre d'altres coses. La delegació de Sanakale, encapçalada per l'alcalde d'aquesta ciutat, Ulgur Gökhan, estarà a Tarragona fins al 12 de juliol parlant amb l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà.
I això és tot aquesta hora. Bona tarda.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Aquí, sí senyors, ja tornem a estar amb tots vosaltres un dia més aquest 9 de juliol de l'any 2000... Mira, es va casar una tieta meva tal dia com avui. 9 de juliol de l'any 2019, haig de recordar de felicitar-la. Aquesta és d'aquelles coses que heu de fer sempre, apuntar-vos als anivers, perquè després sempre algú ve i et demana explicacions de per què no vas felicitar a qui sigui. Mai és el qui sigui en concret, sempre és algun familiar, algun fill o algun proper teu. No, per què no has felicitat aquest? Oh, perquè se'n va passar. No se't pot passar perquè és important. És d'aquelles coses que... una agenda... Amb això el Facebook ajuda bastant. El que passa que després mirem el Facebook d'uves a peres i no ens en recordem, no ens en recordem mai. Altra cosa és que m'estan dient que si fa servir refranys que siguin reals. Obre-li, Joan, quin és el refrany real? D'uves a peres, no? Són... Sí, no? D'uves a breves. D'uves a breves? No ho sé. En tot cas, si algú se sap aquest refrany, que ens ho digui a les xarxes socials, al Far FM. El refrany d'uves... De higos a breves. Però jo he dit... El refrany és de higos a breves, però he dit d'uves. D'uves a peres. No ho sé. Quines fruites són? Los higos i les breves. A veure,
Isabel. De higos a breves.
De higos a breves. Què són les breves?
No ara t'ho explico després.
Vale. No sé què són les breves. Bé, en tot cas, que... I això venia... Bueno, que feliciteu a la gent. Que no costa res. I amb les xarxes socials no fer-ho és un... No fer-ho és un pecat. Perquè després, al final... Acabes quedant malament. I fa il·lusió, quan és el teu, que la gent t'enviï mensajitos. Ah, mira, s'han recordat molta gent de mi, que no s'han recordat de tu. Que en realitat el que han fet és mirar la xarxa social i felicitar-te, que és el que fas tu. Però, bueno, sembla com si que t'ho fessin a tu fos diferent. I tot això us ho dic avui per no referenciar que a la costa central catalana està plovent. Espera, les breves.
Ah, mira, diu, la higuera de primero da las breves y a los dos o tres meses da los higos. Per tant, entre los higos i les breves passa quasi un any. És el mateix fruit que creix i tal.
Ah, ui, que se me va a l'altra banda. De higos a breves, per tant, és el mateix. Anda, pues de uves a peres, jo aquí he fotut dues coses que sonaven semblants, però no d'allò. Bé, doncs, en tot cas, què... Savi és el refraner que en van fer els nostres avantpassats i que, d'alguna manera...
Ah, mira.
Ah, espera.
Ella diu, és equivalente a decir de Pascuas a Ramos o de uvas a peres.
Veus? És que jo l'havia sentit, aquest, d'alguna banda.
Aquesta informació me la podria haver estalviat, però perquè vegis que sóc bona persona i tant que
sí.
El teu ego.
És un amor. De veritat, sí, perquè... No, el meu ego tampoc, no? És d'aquelles coses que porto dient tota la vida i que fins ara, bueno, tampoc no havia qüestionat. De uvas a peres. Bueno, doncs és igual. Doncs de uvas a peres, de higos a breves o de Pasques a Rams, tant se val. En tot cas, aprofiteu sempre per enriquir els vostres coneixements del refrani. Bueno, ja he perdut el fil. Presento l'equip i... Ah, espera't. No, endavant.
No t'anava a dir, presenta l'equip ja.
Sí, això és el que m'ha dit. Presento l'equip i ja està. L'equip, qui és l'equip? Doncs l'equip és aquest conjunt de persones que el conformen. En David Valverde, que avui no hi és, el tenim recollint xarxes de pescadors a la zona de Tossa. Per tant, si avui heu vist que és el nostre tècnic, és la part... executiva del programa. En Joan Bosch, que el tenim per aquí, i en Juanjo López, que el tenim per allà. La Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González, que ja l'heu escoltat, que tal, Isabel, bona tarda, i jo mateix, que també m'heu sentit. Fins a les 7 amb tots vosaltres. Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs torna a ploure, i intensa, de manera intensa, a la zona del Maresme. De fet, el Maresme i la Selva, i potser al sud del Gironès, però a la part nord del país, al terç nord del país, s'esperen ruixats fins a les 7 de la tarda, aproximadament, 7 quarts de 8, és a dir, tota l'estona que estiguem nosaltres per aquí a la ràdio. S'esperen ruixats de curta durada, però de molta intensitat. A la resta del país, no. En principi, no. Sí, Pirineu i tal, però ja no ens escolten. Qui té totes les dades des del Servei Meteorològic de Catalunya és en Xevi Soler. Xevi, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la predicció marítima pel que resta d'aquesta jornada de dimarts ve encapçalada sobretot per la presència de la tramuntana al Alt i Baix Empordà, amb cots que arriba fins als 30 o 40 km per hora. Això fa que també, doncs, la mar estigui una mica esverada i les onades arribin entre el metre i mig d'altura, ben bé a la mateixa línia de la costa. També a l'extrem sud del litoral les onades oscil·len al voltant del metre d'altura. La situació més tranquil·la la trobem al sector central de la costa, bàsicament a la costa barcelonina, on aquí les onades pràcticament no arriben al metre d'altura. La resta de jornada, el que dèiem, es mantindrà més o menys en aquest sentit, tot i que el mestral acabarà pràcticament de desaparèixer al final de la jornada. De cara a demà tindrem l'entramuntana ben bé fins a mig matí, però a partir de llavors anirà imposant-se el xaloc amb una miqueta de component sud també, però en general el vent no serà gaire intens. L'estat de la mar, hi haurà una miqueta d'onades d'entre metre i metre i mig a la Costa Brava, però la resta del litoral es mantindran com a molt amb un metre d'altura. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs ja ho sabeu, teniu present aquesta previsió del temps i si heu de sortir aquesta tarda, a algunes zones, Arenys és festa major avui, per tant, hi ha d'haver els focs si és que finalment la pluja ho permet. Esperem que sí, Isabel, no? Que pugui...
Esperem que sí. Recordem que l'any passat també va ploure i sí que van començar una miqueta més tard, però vaja, hi va caure un bon xàfec. Aquests petards actualment ja estan preparats per patir aquest tipus de pluges. Ara ha deixat de ploure, s'espera que tota la tarda estigui així. Doncs bé, ja farem.
Vinga, doncs ja farem. Ja.
Connectem amb l'actualitat.
Vinga, doncs, i els que, evidentment, no estan per festes, ni per festes majors, ni per celebracions, són la gent d'Open Arms, que segueixen en la seva lluita, com ha de ser, per el reconeixement dels drets humans. I, de fet, han convocat una manifestació a Barcelona contra la persecució que estan patint algunes ONGs, com és el seu cas, Isabel.
Doncs sí, també per defensar els rescats al mar Mediterrani, la feina que estan realitzant aquestes organitzacions humanitàries. Una protesta que ha convocat, com bé deies, a l'ONG Open Arms i a la qual ja s'hi han adherit algunes altres entitats, com és el cas de Comissions Obreres. Les xarxes socials estan sent l'altaveu propagandístic d'aquesta manifestació que es farà aquest dissabte i començarà davant el Consolat General d'Itàlia per acabar recorrent el centre de la ciutat. Així que a Mallorca, tot baixant pel carrer Pau Claris, via Laietana, i acaba d'aquesta manera a Port Vell. Amb el lema migrar és un dret fonamental i rescatar una obligació, la convocatòria s'afegeix a les que ja s'han fet a d'altres països com Alemanya.
Doncs serà qüestió d'anar-hi, no? I de ser-hi present i donar el nostre suport a la ONG. Open Arms i la resta també, no només aquesta. I el govern ha anunciat avui un pla de xoc per atendre els menors estranyats que actualment dormen al carrer.
Ho ha anunciat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, qui ha explicat que seran unes accions que es coordinaran amb el Departament de Salut per tractar els joves amb problemes de salut mental i addiccions. També hi participaran els cossos de seguretat i els equips d'educadors de l'Ajuntament de Barcelona. Entre les accions que es volen dur a terme, doncs, com dèiem, incrementar les hores dels equips de psiquiatria al carrer per tal de detectar aquests menors amb problemes, atenció a les unitats d'aguts de psiquiatria adolescent i impuls de taules d'abordatge integral de casos complexes. El conseller ha assegurat que en les darreres trobades que s'ha fet amb els diferents cossos de seguretat i també l'Ajuntament de Barcelona s'ha detectat un increment d'aquests joves, ja siguin majors d'edat o bé menors no tutelats que dormen al carrer i que no han passat pel sistema de protecció de la Generalitat, i és per això doncs, que s'han demanat que s'activin més recursos, una demanda a la qual s'hi ha sumat també avui el síndic de Greuges.
Doncs més recursos per a aquestes primeres urgències i penso que un pla integral a més llarg plaç que ajudi a trobar solucions a un problema que malauradament encara és creixent i present al nostre país. Isabel, estem atents. Que vagi bé.
Fins ara.
A reveure. I precisament seguim parlant en aquest cas de menors. En aquest cas dels menors que estan al far de Girona. Estudien reduir les places d'aquests menors pels incidents provocats des que va arribar l'abril fins a dia d'avui. Cristina.
El centre, situat al barri de Sant Ponç de Girona i gestionat per la Fundació Resilis, ha patit diversos aldarulls des de fa 3 mesos. Es tracta d'un centre que acull joves migrants no acompanyats, on els Mossos d'Esquadra hi han hagut d'acudir diverses vegades requerits pel propi centre. Els tipus d'incidències que s'hi han produït són danys materials, enfrontaments contra els vigilants de seguretat, amotinaments per part d'algun dels residents, lesions, autolesions, baralles i furs. Aquest tipus d'aldarulls i incidents no són per part de tots els joves desemparats, sinó per part del grup de joves d'entre 16 i 21 anys que hi resideixen temporalment. Aquest centre de menors de Girona és la primera opció per als immigrants menors d'edat no acompanyats i després d'haver passat un temps en aquest centre, la Generalitat els deriva cap a altres recursos. El Departament de Treball, Afers Socials i Família, del qual forma part la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, confirmen els fets i asseguren que estan treballant per solucionar-ho. La Generalitat preveu una reunió entre l'equip educatiu, Infància i els Mossos d'Esquadra i una de les opcions que estudien passa per reduir el nombre de menors migrants que es poden acollir de forma temporal en aquest centre d'emergència. Actualment hi ha 30 places i aquestes es podrien rebaixar com a opció per intentar reduir la problemàtica.
Doncs esperem que redueixin aquesta problemàtica o un altre cas de solucions que s'han de prendre i que s'han de prendre de manera urgent. Gràcies, Cristina.
Gràcies.
El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i també del Garraf ha confirmat avui el trasllat de facultatius d'urgències de Vilanova cap a Sant Pere de Ribes. Ivan.
D'aquesta manera, el Consorci respon a les crítiques del comitè d'empresa de l'Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova després que denunciés ahir la decisió de reduir la plantilla de metges d'urgències. En aquest sentit, l'ENS traslladarà a l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes un dels tres facultatius de cada torn, un de matí i un altre de tarda. Segons els treballadors, aquesta decisió és una forma encoberta d'encaminar el tancament del servei d'urgències a la capital del Garraf. Des del Consorci Sanitari, en canvi, remarquen que els trasllats poden ser en les dues direccions. Expliquen, de fet, que aquest canvi s'emmarca en un ajustament general entre els dos centres, motivat especialment per l'absència de professionals en període de vacances i per l'augment de la població estival a la comarca. El Consorci també ha anunciat que dins d'aquest mateix pla d'ajustament general s'ha previst reforçar el servei d'infermeria a les urgències de Vilanova i la Geltrú, almenys durant l'estiu. En aquest sentit, el centre vilanoví incorporarà una infermera més al torn de matí i una altra al de tarda. Tot i això, els treballadors de l'Hospital Sant Antoni Abat no estan massa satisfets i demà es reuniran amb el Partit Socialista després d'haver donat a conèixer la seva causa als diferents partits polítics de la ciutat.
I de moment, presó provisional sense fiança per a tres joves acusats de violar en grup a una dona a Cambrils. Daniel.
El titular del jutjat número 3 de Reus investiga dos joves residents a Salou i un tercer veí de Cambrils per una presumpta violació en grup a una noia al matí del passat 24 de juny en un domicili de Cambrils. La víctima va anar a una casa amb un grup de persones, en sortir de la disballava i allà va tenir relacions amb un dels empresonats. Després, tots dos van anar a un dormitori i uns minuts després hi va entrar un altre dels acusats. Hauria estat aleshores quan haurien comès les agressions i poc després s'hi hauria afegit el tercer presumpte agressor. La víctima hauria manifestat en reiterades ocasions la negativa a participar en aquells fets fins al punt que dos dels joves van marxar de l'habitació. El tercer, però, hauria continuat agredint-la sexualment. La víctima va demanar ajuda a una amiga seva que va aconseguir que sortís del llit, tot i l'oposició d'aquest tercer acusat. La jove finalment va haver de denunciar els fets als Mossos d'Esquadra. Els tres acusats van ser detinguts i el passat 27 de juny van ingressar a presó per ordre del jutjat de guàrdia. Ara s'ha decidit deixar-los en presó preventiva sense fiança per l'alt risc de fuga, ja que podrien enfrontar-se a penes de fins a 15 anys de presó. En donar-se a conèixer els fets, l'Ajuntament de Cambrils ha manifestat el seu rebuig més absolut per la violació d'una dona al municipi i s'ha posat a disposició de la víctima a través dels serveis municipals implicats en aquest tipus de situacions. D'altra banda, el col·lectiu feminista Filomenes ha convocat una concentració de rebuig contra aquest episodi de violació grupal davant l'Ajuntament de Cambrils. La concentració serà avui a 8:15 de la tarda.
I acabem explicant que el servei de radiodiagnòstic de l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, gestionat per l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, disposa des d'aquest mes de juliol d'un nou mamògraf. Judit.
Aquest nou mamògraf digital directe equipat amb tomosíntesi permet obtenir imatges digitals sense procés de revelat i obté imatges seriades de mama d'un mil·límetre de gruix. Això augmenta les possibilitats de diagnòstic de patologies mamàries tant en nombre com en precocitat. La tècnica és més ràpida i resolutiva per a les pacients. A més, aconsegueix també millor qualitat de la imatge amb la mínima dosi possible de radiació. D'altra banda, des del 21 de juny, l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta s'estan duent a terme estudis morfològics i amb contrast de ressonància magnètica cardíaca. Fins ara, els pacients que necessitaven aquest tipus de ressonància magnètica s'havien de derivar a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. Aquest nou mamògraf ha estat subvencionat per la Fundació Amancio Ortega.
Terminologia marinera.
I ens quedem a la Costa Daurada per aprendre paraules marineres i de fet, per aprendre'n en un entorn que sembla que l'afició al mar torna altre cop a aixecar interès, no, Daniel?
Moltes barquetes ja les estem veient per la costa, de petites, també d'altres de pesca, algunes que han tornat a l'activitat, d'altres que ara surten al varador per reparar-se, i segurament que moltes d'elles, Àngel Martí, bona tarda.
Bona tarda, Dani.
Porten patent.
Sí. Bueno, han de donar patent, tot i que el diccionari és el document oficial, no?, de que certifica que una cosa és pròpia,
esteu,
no?, per la patent. És.
Exacte, parlem de la patent, per començar, perquè això entenc que és un castellanisme, que és patente,
sí,
que és aquesta pintura amb la qual, bueno, revesteix les embarcacions, no?, aquesta pintura perquè no s'enganxin espècies a sota, per plastificar una mica també l'embarcació, no?
Sí, sí, el que passa que, clar, aquí la cala, si ve alguna xica forastera i algun jovenot li diu alça valenta que no em portes de patent, no vol dir precisament que no porti la patent del seu cos, no? El que vol dir és que porta bastant de maquillatge, que, per tant, fa referència al patent de les barques.
Per tant, doncs, és que porta més pintura que menys de la que
sí,
d'això.
Sí, no? Una expressió purament i absolutament marinera.
Bastant antiga, n'és
patent. Sí.
Patent, per això ens deies que, si busquem el diccionari, resta a veure, no?, que és aquesta... Bueno, això és meu, no?
Sí, clar, evidentment.
Però també es pot utilitzar en el sentit de m'has pres la meva idea, no?, més o menys, o com...
Sí, clar,
m'has copiat, no?
M'has pres la patent, o este t'ha pres la patent. Sí, s'utilitza també a la cala molt sovint, que és per això que dius tu, és a dir, si, no sé, un canta i canta molt bé i de repente apareix un altre que canta i canta millor i dius, bueno, este tio t'ha pres la patent.
Per tant, bueno, doncs, per a començar, parlem de la patent, que pot ser molt de maquillatge, que pot ser que t'han pres la teua idea o pot ser, com dèiem, que és la pintura amb la qual revesteixen les embarcacions, que és un castellanisme, com dèiem, de la patente. Si busquem diccionari de pintura, doncs no ho trobarem.
Correcte.
Escolta, parlem de la malla, que sí. La malla al final, bueno, ja sabem que bueno, és la xarxa, no? Per tant, per poder pescar,
Bueno, la malla és cadascuna de cada quadradet, perquè
no
fa falta que sigui de xàrcia, pot ser perfectament una tela metàl·lica.
Exacte,
que diem nosaltres,
no?,
per avallar un tros.
Exacte,
no?
Que llavors també li diem malla. Però anem a rebuscar dins d'esta paraula. Què trobem en el Caliro sobre la malla?
Pues que tot això són mitges malles. Tot això que estem fent ara són mitges malles.
Són mitges malles? Per què són mitges malles?
I això de mitges malles ve de que a bordo, per exemple, quan hi ha molta feina, sobretot quan hi ha molta feina, i quan van repassant el bou, per exemple, que han esgarrat, no?
Que el bou seria tota la xarxa.
Qui diu el bou diu qualsevol tipus de xarxa de llum o el
correcte.
Que sigui, no? I per anar ràpid diu, va, passa i deixa que això són mitges malles. Què vol dir? Que només hi ha mitja malla trencada, que no és lo suficient perquè s'escapi el peix per allí. I, per tant, diuen, deixo, això són mitges malles, i està que no hi ha malles ja senceres per a remendar, doncs ja ho deixem de banda. I, per tant, d'aquí passa a la conversa, tot això són mitges malles, quan deixem-ho córrer, que no val la pena parar-nos,
En fi, per tant, bueno, bàsicament, doncs, aquestes mitges malles serien temes així, no?, que passen sense més, ja ho acabarem d'arreglar. I no sé si, bueno, a la cala, quan diem un gau.
Sí.
Ens podem referir a una persona que poc té ganes de cosir la xarxa.
Sí, claro, evidentment és
alguna cosa així.
Fa referència a això, però lo curiós del tema...
Què és un gau, per començar, segons el diccionari?
Si busques el diccionari, trobes que gau és un poll del cap. Llavors dius... O sigui, un paràsit.
Un paràsit, clar.
És un paràsit. Un paràsit. És a dir, que quan te diuen gau, el que t'estan dient és que ets un paràsit. Per tant, poc treballador... que també se li pot dir ets més dropo que el jaure. Tot sí, aquest...
Dir dropo també seria com un gau, no?
Més sí, el que passa és que aquesta expressió no, de més dropo que el jaure s'utilitza a bastants més puestos. És una expressió que apareix al...
Més col·loquial.
Al cove moll, eh? Uh-huh. És una expressió que no és tan, diguem-li, autòctona nostra, sinó que... Uh-huh. Se'n dona ús a més puestos. Però sí, sí, ets un paràsit.
Per tant, d'aquestes persones peresoses que els hi costa posar-se en marxa, se'ls hi diu gau. Jo també tinc una altra...
Que s'escarquillen de la feina.
Sí, portar el cranc al cul, també diuen, eh?
Quan, també, també, també.
Quan a una persona li costa fer les coses, que això passa a les tortugues, que pobretes, quan se'ls hi posa un crustaci petitó a la part posterior, doncs, bueno, no poden nedar, eh?
Que curiosament, això se les diu als homes i precisament si a tu et poses un cranc al cul, penso que aniràs bastant llambrenc.
Correrem una miqueta. Hem parlat de la patent, de la malla i dels gaus. No ho sigueu massa. Àngel Martí, gràcies. Fins a propera. Bona tarda.
Gràcies a tu.
A reveure fins després. Molt bona tarda. Gràcies també, Daniel, per haver-nos apropat aquestes dues paraules que, d'altra banda, afegirem al diccionari que estem fent habitualment, que de fet cada setmana aquí al Far. Ara el que farem serà aturar-nos a dos quarts i tot seguit després parlarem de dues qüestions que tenen a veure, una amb el mar i la regulació de submarinistes a la cala d'aigua freda, que preocupa i molt a les administracions, i per altra banda parlarem també de les conclusions de l'entitat, la ONG Trail Watch, sobre el judici de l'1 d'octubre i sobre els càrrecs que s'acusa, en aquest cas, els Jordis, a Carme Forcadell i a la resta de polítics presos. Tot això ho farem més enllà de dos quarts de cinc de la tarda.
Navega amb el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Estrombers tocant en un poble de gent de puta mare. I era la nit de Sant Joan, d'alegria, de fum i beure. No em va faltar pas ni un instant. I ben d'hora, ritme de rumba, un ja es va anar descollant. I els nois i noies, ulls vermells i de boca ampla, no paraven de ballar. I no s'estaven de cridar. Visca la nit de Sant Joan. Amb bona música per aquella nit, la nit sencera, no es podia fotre baix el cunyat.
Ara un rock, ara una rumba, i ara un rigui i un escà. Ara un vals, una ranxera, un moment i un xa-xa-xa. I es anava fotent de dia, i en Jack, que no apareixia.
La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Torneu-me xampan, torneu-me xampan. Que la nit de Sant Joan és nit d'alegria.
Feu arribar el bombet amb cuba libre i més xampany. I el fumant cantant, bevent, ballant, visca la nit de Sant Joan. però una lluita teatral al mig del jardí. I preciosa aquella nit, quan ja no era nit, un saxo de seda feia que el sol no ens cremés. I els nois, noies, ulls vermells i de boca...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui els observadors internacionals han presentat l'informe sobre el judici al procés. És un informe preliminar, acadèmic, que inclou tant l'anàlisi de la investigació i de la instrucció com també la sol·licitud de penes que la Fiscalia va fer sobre els encausats, principalment els Jordis i Carme Forcadell. Les conclusions són demolidores. En aquest sentit, no avançarem perquè ara ho comentarem, però ni forma, ni fons, ni contingut, ni format, ni coses essencials perquè la justícia funcioni. En tot cas, millor ho comentem amb un dels observadors que durant 4 mesos ha estat seguint el judici, com és l'Iñaki Rivera. Iñaki Rivera, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Llegíem ara fa una estona les conclusions de l'estudi, de l'informe, de l'observació que han fet durant tot el judici i, sí, com diuen en castellà, no dejan títere con cabeza. És a dir, ha estat tot bé, d'una sospitosa legalitat.
Bueno, nosaltres, anem a pams. Hem fet un informe dels 3 que s'han des de la plataforma. Aquest és el que anomenem un informe intermig, que contempla aspectes substantius, que diguem, i aspectes processals. És a dir, la primera part és de vulneració de drets fonamentals, especialment per lo que toca al dret de reunió, participació política i llibertat ideològica. I la segona part de l'informe està especialment, és més llarga, i està especialment concentrada en lo que serien els aspectes processals de la sessió del judici i de la part anterior també al judici, que és el que s'anomena la instrucció de la causa, la investigació. I, bueno, clar, com que és un anàlisi molt, molt llarg, des de que tenen la instrucció de tot el procés, que arranca amb les anomenades investigacions prospectives, que són instruccions del Ministeri Fiscal de fa anys en contra del moviment polític proper a l'independentisme a Catalunya, que després deriva en l'apertura de 4 processos. Bueno, clar, estem analitzant moltes coses i de molts anys, i per això, bueno, fem un informe que té al final, si veieu el contingut, avui els companys estan penjant a la web nostra, hi ha un llistat conclusions que analitzen les possibles punts d'atenció, de preocupació, fins i tot de vulneració, en alguns casos molt greus, de drets i llibertats fonamentals.
Apuntava unes quantes, però hi ha diverses qüestions que crida la... Primer, en aquesta primera part de l'informe, per entendre'ns, es qüestiona l'acusació o els càrrecs que se'ls imputen, és a dir, els càrrecs que posa damunt de la taula l'acusació, ja no només pels fets en si mateixos, sinó per la pròpia reacció de l'Estat. És a dir, emparant-se en la pròpia Constitució, ja diuen, si s'haguessin donat aquests delictes, la reacció legal haguessin estat totes aquestes, i no es van donar. És a dir, que el propi Estat no reacciona com el que després diu que va passar, no?
Bueno, clar, a veure, que tot això part d'un punt de vista que en una democràcia avançada nosaltres creiem que és com saber de procedir i no s'ha fet. És a dir, parlant clarament, si es vol parlar de que a Catalunya hi havia un alçament violent i sospitava de la preparació d'un alçament violent com el que se parla, evidentment el que no és acceptable és pensar que l'Estat s'ha quedat passivament de braços creuats sense fer res, o dit d'una altra manera més tècnica, sense la declaració de l'estat de setge prevista a la Constitució, era impedir la consecució posterior d'aquest alçament. Com que tot això és evident que no va passar, perquè ni l'estat espanyol, ni el Parlament, ni el Senat van declarar l'estat de setge, que seria la mesura constitucional adequada, és evident que els propis estaments espanyols no donaven per fet el que estava passant, ni cap alçament armat, violent, etc., com diuen ara, bueno, ara ja fa temps, les acusacions. Per tant, sí, ens reafirmem d'alguna manera en que l'Estat no va utilitzar els instruments adequats que sigui coherent, diguem, amb la posterior acusació de delictes de rebel·lió i sedició.
Després detallen els casos, sobretot, de Sánchez i Cuixart, dels dos Jordis, bé, que com a responsables d'entitats socials el que fan és exercir un dret, i és el dret a poder-se expressar lliurement i per tant, d'alguna manera, doncs, a poder, doncs, expressar el seu suport o el seu rebuig a una acció política. Per tant, tampoc no hi ha el delicte que se'ls hi suposa.
Sí, a veure, nosaltres tenim molt clar i intentem fer una separació de tres supòsits completament diferents. Una és la situació dels dos líders socials que vostè esmentant, una altra és la situació parlamentària, fonamentalment la situació de la presidenta del Parlament i la defensa del principi d'inviolabilitat parlamentària, i el tercer supòsit és els membres del govern, del poder executiu català de la Generalitat. Són tres complets escenaris i supòsits completament diferents, i el greu és que tot això sigui, diguem, investigat per un tribunal carent de competències, és a dir, que no té la categoria de ser jutge natural, jutge ordinari predeterminat per la llei, com es diu el llenguatge constitucional, o jutge natural, més col·loquialment, perquè l'únic jutge natural per investigar aquests suposats delictes a Catalunya hauria de ser pura i exclusivament el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I, per tant, no són competents ni l'Audiència Nacional, i el que és més greu, que la continuïtat a posteriori del Tribunal Suprem no pot convalidar la manca de competència anterior. I en el cas especialment de Jordi Cuixart i Sánchez, el que a més és més greu encara, que cada vegada estem afegint un grau més de gravetat, és que són persones que no tenien, evidentment, càrrecs polítics, que es veu la seva situació, es veu com a arrastrada, diguem-ho així, a tribunal carent de competències, sense tenir la qualitat de funcionari públic com els altres. A més, també totes aquestes persones, i és un punt de moltíssima preocupació, al tanto perquè es quedaran sense el dret fonamental a una segona instància en el recurs posterior, perquè l'únic recurs que queda és el recurs d'emparament davant del Tribunal Constitucional, però això no és un recurs de segona instància, és un recurs extraordinari, com diu la Constitució, i per tant les herències dicten única i definitiva instància. I això vulnera, evidentment, un principi fonamental de tots els ciutadans, que és el dret també a la segona instància. És un problema més afegit als altres.
I altre cas és el de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que bé, tenia una immunitat parlamentària, una immunitat adherent al seu càrrec, que feia que pogués, d'alguna manera, desenvolupar les tasques que va desenvolupar durant aquells dies.
Sí, en el cas de la Carme Forcadell també la situació té un altre grau, diguem, de gravetat molt important, perquè, sincerament, la senyora Forcadell no va fer una altra cosa que complir escrupulosament el dictat del ordre del dia del Parlament. És que no tenia alternativa per fer una altra cosa. i no existia cap recurs del Tribunal Constitucional per intervindre i per intentar paralitzar l'acció d'una presidenta del Parlament que té l'obligació de permetre, ni més ni menys, el debate parlamentario, que és a lo que deu una presidenta del Parlament. I, per tant, la invasió des del punt de vista judicial sobre les competències del Parlament viola clarament el que és el principi d'inviolabilitat parlamentària.
Després hi ha tot el que fa referència al judici pròpiament dit, a la manca d'informació i a la manca de drets processals que van patir les defenses, sobretot, no? I a la manca de la possibilitat de poder utilitzar determinats mecanismes per defensar els seus...
Sí, aquestes són clients. Moltes, eh?
Sí, que aquestes són... Aquí hi ha un munt de mancances en aquest sentit.
Sí, i sí, perquè parlem de la prova testifical, de la trampa de la televisació, que va permetre que policies de rang inferior podien escoltar dies anteriors a la seva declaració la declaració dels seus superiors jeràrquics. Van fer tot un anàlisi lingüístic de la utilització de tot un llenguatge no espontani, estereotipat, fins i tot entrenat, que tot això podria comportar, i aquí hi ha una discussió jurídica si pot comportar la nulitat del procediment o no arribar a la nulitat, però sí una pèrdua molt gran de la credibilitat dels testimonis, que evidentment no tenien la espontaneïtat exigida per la llei d'enjudiciament criminal. Van comptabilitzar aproximadament 400 repeticions de paraules claus de violència, hostilidad, hostigamiento, escudos humanos, murallas humanas, al llarg de las 4 semanas de declaraciones del testimonio de carro, que son la Policía Nacional y la Guardia Civil, para tal de instalar un clima de violencia dentro de la sala del Tribunal Supremo. Para tal, eso es muy, muy greu, y bueno, claro, nosotros advertimos de eso, esperemos ahora, de alguna manera o de una otra, la sentencia argumentarà, esperem, ha d'argumentar el desenvolupament d'aquesta prova testifical que mitjançant la televisació del judici, al nostre criteri, queda total i absolutament devaluada, perquè la llei d'enjudiciament criminal estableix la prohibició absoluta de que els testimonis hagin pogut escoltar les declaracions anteriors, especialment de la gent que són els seus superiors jeràrquics. I a més, si afegeixen altre tipus de prova, tant pericial com a documental, la prohibició de l'exhibició de vídeos en el moment de les declaracions per intentar la contradicció, evidentment, de les persones que estan declarant d'aquesta manera, i això tampoc es va permetre, bueno, clar, sincerament, la pràctica de la prova queda molt devaluada, i això és una gravetat notable, no?
I tot això és tan clar, Iñaki? Si tot això que vostès han anat veient durant tots aquests dies és així, sí, i ho és, perquè nosaltres no ho hem vist durant tots aquests dies, però ho hem anat podent seguir per les imatges, sí, que feia referència, què queda ara? És a dir, perquè l'estat espanyol està determinat en que ells han fet bé les coses, en que la justícia no té nada que ver con la política, que és un estament diferenciat del legislatiu i del judici... Què hi ha? Sap? És una pregunta que no és pregunta.
Bueno, jo no tinc la resposta, evidentment. Tots hem d'esperar, tots estem esperant la sentència. Malauradament, tots els indicis que tenim i el manteniment de les presons i tal no fa esperar una sentència que no sigui una sentència dura, és clarament el que esperem. I, bueno, a partir d'aquí, tot ha de continuar amb recursos d'emparament davant del Tribunal Constitucional primer, i després, si les parts així lo estimen, davant del Tribunal Europeu de Drets Humans. Això és el que queda. Per nosaltres, la conclusió final, la número 20 de l'informe, és molt clara. És a dir, com a conseqüència de tot el que anteriorment hem esmentat, nosaltres concluïm que això es tracta d'una causa política que, sota l'apariència d'un procés de caràcter jurídic criminalitza el dret i la llibertat de reunió, participació política i llibertat ideològica. Evidentment, en una democràcia consolidada no tenen cabuda els judicis polítics.
Deixem fer-li la darrera qüestió. Davant del Tribunal Internacional, davant del Tribunal de Drets Humans, el plantejament que preval, per entendre'ns, és el que vostès han vist o és el que l'Estat espanyol i la justícia espanyola sosté?
Bueno, el recurs davant del Tribunal Europeu de Drets Humans no està, a vegades sentint coses que no són jurídicament adequades. No és un judici, no és un altre judici per tornar a parlar de fet si hi ha violència o no hi ha violència. No. El recurs davant del Tribunal Europeu és només un recurs en el que s'ha d'enumerar els articles del conveni europeu que estableixen drets i garanties que s'estimen vulnerades. Nosaltres hem fet aquí moltes, aquesta llarga enumeració de la que estem parlant, de drets i llibertats que estimen vulnerades i, evidentment, bueno, les parts, els advocats i també les parts acusadores en aquest cas són les que han de utilitzar totes aquestes argumentacions per la interposició d'un recurs davant del Tribunal Europeu, perquè torno a dir, no és un nou judici per parlar de fets, sinó que és un procés per parlar de drets, de vulneració o no de drets, i és molt diferent una cosa de l'altra. Ja veurem.
Doncs esperarem primer la sentència i després, si finalment, que sembla que així serà, ho portaran al Tribunal Internacional dels Drets Humans.
Exactament.
Iñaki, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per haver-nos-ho explicat i tindrem oportunitat segur de tornar-ho a parlar més endavant. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada a vosaltres.
Adéu.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs així estan les coses a ulls dels observadors que han anat seguint aquests 4 mesos de judici. Evidentment, no és un tema que aparquem, sinó que és un tema que deixem en un segon terme avui i que reprendrem segur, ho haurem de fer al llarg de les properes jornades. Però com a programa mariner ens preocupa allò que té a veure amb el mar, sobretot si l'excés de passió, si l'excés d'amor, si l'excés d'afició al mar comença a generar problemes de sobreocupació. Deixeu-nos que us expliquem el cas d'Aiguafreda, a la zona de l'Empordà, del Baix Empordà. Cristina, què està passant?
Doncs mira, precisament com bé deies, a la cala d'Aiguafreda a Begur és idònia, és una cala idònia per practicar submarinisme perquè té un fons marí molt ric, però amb el bon temps doncs, hi ha molts banyistes, hi ha molta activitat, doncs hi ha aparegut la necessitat de regular aquestes immersions que es fan en aquesta cala. En parlem precisament amb l'alcaldessa de Begur, la Maite Selva.
Maite Selva, alcaldessa, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Regular perquè hi ha massa gent.
Regular... Sí, perquè regular durant la temporada d'estiu, que seria de juny a setembre, s'està buscant de regular l'accés a submarinistes amb els banyistes i la gent de les embarcacions. Aquesta és la idea, de que tothom hi tingui cabuda, però amb una reordenar-ho tot una mica.
Per tant, els tres àmbits, no un dels tres, sinó els tres. La quantitat de banyistes...
Exactament. O sigui, han de conviure-hi els tres... La cala és el que és una cala petita.
Sí.
I ara mateix, doncs, s'està fent un ús que no és el correcte perquè provoca que hi hagi, pues, una mica de disbauxa i intentarem que es compleixin uns horaris per poder accedir amb el tema de banyistes, de submarinistes, perdó, i també una sèrie de per on en tenen que anar. No poden fer-ho per tota la cala perquè hi ha la zona d'embarcacions i la zona de banyistes, que en principi s'han de compartir amb els submarinistes, i després les zones comunes, que no sigui tot per uns, que tingui cabuda tothom.
Clar,
aquí... La idea és reordenar-ho, regular les entrades i sortides.
Clar, aquí la qüestió clau, com deia vostè, és l'accés, no? És a dir, posar...
És l'accés, sí.
Posar el control...
Se'n fa un mal ús... entenem nosaltres de les instal·lacions de la cala, de les dutxes, de l'accés d'una rampa que hi ha un horari de baixada. Després, el baixar, poder accedir fins a la cala només és per poder deixar, si de cas, els estris i tornar a marxar, no deixar les furgonetes aparcades a baix a la cala. Bueno, tot això s'ha de regular, perquè això està portant problemes.
I de, per exemple, òbviament de convivència, però també per seguretat, no? Perquè deies que comparteixen llanxes amb banyistes, amb submarinistes,
sí,
que potser fins i tot algun espai ja s'han emportat.
Exacte. O sigui, el que és banyistes i embarcacions està molt delimitat i ells es posen on, te, bueno, on els hi ve de gust o on te creuen que estaran millor i no, i entenem que, a veure, estem parlant de 3 mesos perquè la resta de l'any, evidentment, la cala la tenen a la seva disposició perquè no hi ha ningú que els hi pugui dir res en el sentit de que no hi ha pues, ni embarcacions, ni hi ha, o si hi ha gent, hi ha molt poqueta, però que a l'època d'estiu és complexa i s'està fent complexa.
Clar, aquesta és una mesura que no sé si tenen previst implementar de manera immediata o no.
Sí. L'estem treballant-hi, ens queda, perquè clar, no, o sigui, prohibir no podem prohibir ni volem prohibir, això que quedi molt clar. L'únic que sí que volem regular, i si pot ser en 10 dies, intentarem que sigui així.
I la pregunta és com ho faran, és a dir, amb quins actors i amb quins sectors parlaran?
La idea és amb cartells, de fer regular el tema de l'accés, amb una pilona que podem dir quan està a dalt i quan està a baix, i bueno, sobretot amb informació de què es pot fer o que no, que estaria bé que fessin i el que no fes, que el que no està bé que es passi durant aquest temps que dic de juny a setembre.
Quan dic amb quins sectors, és si amb les empreses que fan immersió, amb la gent de les barques, com ho faran?
No, serà sobretot per les empreses que fan immersió o els particulars que fan immersió.
Correcte, aquests són els que...
Bàsicament... Sí, és el que s'ha de regular, perquè són els que l'ús és el més complex, perquè necessiten molt més espai, necessiten tant l'espai de bany com l'espai que no és de bany, i és aquí on estem regulant. Serà per horaris, sobretot per horaris, i després l'ús que han de fer de tot el que hi ha a la cala. Mm.
El problema també és el pas, no? El pas que queda
sí,
ple de...
Sí, que és això, l'accedir. Si hi ha la pilona, clar, les furgonetes, cotxes i tot això no poden baixar, sí que poden baixar-ho a peu, però si posem un horari de pilona ja s'entén que poden accedir, descarregar i tornar a pujar.
Quanta gent s'hi pot arribar a plegar aquí un cap de setmana d'estiu?
Mira, aquest diumenge no, però el diumenge farà 10... El diumenge passat, no, l'anterior, hi havia un centenar de submarinistes.
Mora de Déu.
Sí, clar, una cala tan petita, clar, però és ideal per ser submarinista. A més, és una cala que està balisada i, per tant, és molt, bueno, és l'ideal. I per això no es pot prohibir ni volem fer-ho, que no. Hem de trobar la cabuda per tothom, però amb una mica d'ordre.
Perquè si no tingueu la cala d'aigua freda al cap, és una cala que és un entrant molt profund, per entendre,
sí,
és un entrant del,
sí,
mar cap en terra
rocós,
molt profund, molt rocós,
sí.
Sí, molt costerut, és a dir, és
sí,
vaja, és penya-segat pràcticament tot.
Exactament. Sí.
Clar, evidentment això té un fons fantàstic i unes possibilitats,
sí,
meravelloses.
Sí,
però,
està clar, i és per riscos que disfrutin, i nosaltres encantats que es faci l'ús ben fet, que vinguin a gaudir d'aquesta zona que tenim, que és molt privilegiada.
Seria una de les primeres regulacions d'aquestes característiques a Catalunya, no? Si no
sí.
Parlo de memòria.
Bueno, nosaltres també tenim informació de Tossa de Mar,
mm-hmm,
no sé si Palamós o algun altre municipi que també... Bueno, perquè ens hem mirat altres municipis que tenen alguna regularització. Hi ha moltes maneres de regular i començarem per la més senzilla, que és amb cartells i... A veure, no, que quedi una cosa més clara, que la gent sàpiga què es pot i què no es pot.
Clar.
I en quins horaris, i en quines faccions de temps, i... Bueno, bàsicament és regularitzar,
Que no es tracta de cosir la gent a multes, sinó que siguin conscients, sinó que siguin conscients
no,
de que...
No és la idea. No és la idea.
Això és un entorn privilegiat.
Ho han
posat en coneixement ja dels sectors implicats i quina ha estat la seva reacció de moment?
Bueno, aquí el que és de Begur directament no tenim... empreses que es dediquin als submarinistes, la majoria són gent de fora, del municipi, i bueno, hem començat per la premsa i comunicació i estem informant a través de xarxes i de premsa. I no hem tingut, de moment, cap queixa ni cap... ningú. Ningú ens ha dit res.
Doncs, en tot cas, aquesta és la proposta amb un parell de setmanes, no? Compto 10 dies?
Sí, jo compto que amb un parell de setmanes podrà estar, intentarem que estigui regulat, perquè és la idea que portem treballant des que vam formar govern.
Per tant, posar una mica d'ordre a la cala d'aigua freda de Begur, perquè, bueno, perquè això, perquè no hi hagi un excés que acabi provocant tensió entre els sectors.
Els motius són aquests, sí.
I malmetre el medi ambient, que també és una característica.
No? Exacte. Doncs... queda massificat en uns mesos i bueno, s'ha de regular perquè no passin aquestes coses.
Alcaldessa, haurem de fer a la gent, hem d'explicar-li a la gent que la cala és igual de meravellosa al setembre i l'octubre.
Sí, que, sí, que jo sempre ho dic. I abril i maig també són molt boniques. Sí, és cert, és cert.
Quina mania tenim tots d'anar a la vegada
al
mateix dia.
Sí, tots, juliol i agost. Sí, és així. Però, bueno, s'entén, la gent es fa vacances i, bueno, i a la costa ens passa a tots els municipis el mateix.
I tant que sí. Pinta bé l'estiu, sí, eh?
Sí, sí. La veritat és que sí, de moment bé, i esperem que la gent pugui gaudir i que tot vagi dins el previst.
Maite, li agraeixo molt que ens hagi atès.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, i per qualsevol cosa, ja ho sap, per fer difusió ja hi pot comptar amb el FAR.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, que vagi bé. Fins després.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Adéu. Doncs és l'alcaldessa de Begur, la Maite Selva, que ens explicava la regulació que tenen previst implementar en un parell de setmanes, és a dir, aquest cap de setmana no, però probablement, penso, el del 21 ja és més fàcil, 2021 ja és més fàcil que això pugui estar posat en marxa, en aquesta cala, d'altra banda, de la Costa Brava, paradisíaca gairebé, però que, evidentment, pel sobreinterès, doncs, acaba generant tensions innecessàries. Quan ho implementin, Cristina, ens ho fa saber, d'acord?
I tant, anirem seguint el cas i a veure com evoluciona aquesta regulació.
Vinga, doncs, atents hi estem. Tan atents com el rellotge, que marca les 5, gairebé.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny. Ens ha fet grans, a poc i anar tirant, res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny, i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Hem viscut tants moments
Ràdio L'Escala.
La xarxa.